Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
De la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai patrocinat per Gestoria Fernández, que els ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Avui és un dimarts, dijous, podríem dir, o no, un dimarts, divendres, pluviós, em diu Juan Ramon. Juan Ramon, bon dia. Eva Trias, bon dia.
Bon dia.
Xavi Esteve, bon dia.
Bon dia, com va això?
És dimarts, però no dimecres, eh? No, que la gent no es confongui.
No, no, ja.
Francesc Gaspar, bon dia.
Bon dia.
És que s'ha colat, mira... S'ha colat. Clar, que només ho sentim jo... Ho sentiu o no?
Bueno,
s'imagineu. És la cançó.
Pedro!
Però és la Rafaela Carrà, no? Ara ve el moment bo. Ara es posa els auriculars, el Juan Ramon.
L'està petant la cançó, eh?
Aquesta
Pedro,
cançó...
Pedro. I avui que hi ha el... Avui el... Com es diu això? El concert de la Rafaela, que no és la
sí,
Rafaela.
Sí, exacte, hi ha la Rafaela a Fires i Fest. La cantarà, aquesta?
Dos quarts de deu, no ho sé, si la noia que fa de Rafaela té aquesta ment.
De fet, van venir aquí a Vilafant fa un parell d'anys,
sí,
no, la Rafaela?
Sí, sí, ho va fer...
Veure en Liceta, cantar aquesta cançó.
Liceta.
Sí, I ballar, que és
no,
museu.
Ja
oh! Oh! Oh!
Oh!
Liceta, si ens estàs escoltant, ens agradaria molt.
Un dia, jo els veig,
tots
els veig, sí, sí, els veig.
Pot ser la cançó de final de campanya.
De campanya, tots dos.
Pot ser allà, no?
En Francesc es va riure sota el nas.
Home, pot ser una nova...
Veus,
de
cara
l'any que ve, per les fires i festes a Vilafant.
Podríem venir a barraques.
Contractats.
Mira, veus, podríem fer les barraques i que vinguin a barraques.
M'apunto, torno a venir cap a Vilafant.
Home, no, però aviam, que aquesta cançó s'ha fet, suposo que ara està, ho està petant més, arrel d'ahir, no?, de tot el serial Pedro Sánchez, però... Que,
jo, quin serial?
Què ha passat?
Ai, no heu vist la telenovela?
No, em vaig quedar el divendres, que estava continuarà.
Això és millor que Netflix, eh?
No, ahir dilluns, a la tertúlia, en Toni ens va portar unes coses ocultes que havia vist per xarxes socials.
Jo em pensava que plegaria, eh?
I es pensava que plegaria, perquè deia que hi havia coses d'Israel, del Pegasus, que li havien...
Sí.
Encara
sí?
No.
Sí, no? No, dic sí, perquè al final era...
No, dic no.
Sí. Al final era tan senzill com donar una mica la nota, poder, o... Poder? No.
Era fer campanya.
Poder sí, no?
Obertament, estratègia absoluta,
no, però,
victimisme...
Sí? Ha estat molt bé, perquè això no ho havia fet mai cap president.
Clar
això
que sí, ha sigut ben original.
Ara un altre vol de fer-ho, això ja ho va fer en Sánchez.
Jo recordo que Puigdemont va fer una independència de Schrödinger...
Bueno, sí,
no sé,
també.
No
també.
Sé si es pot comparar,
no supera,
Puigdemont
no
també...
No, jo només ho poso sobre la taula. Bueno. No, falta que en Xavi Esteve posi gasolina avui.
No, jo la tinc preparada, me l'estic guardant. No?
Ui, quan la deixi anar serà un tsunami.
Quina por, no el coneixem, aquí ens estava espantant.
Però si és que va passar, què ha passat al final?
Què ha passat al final?
Que no ha passat res, en definitiva.
Que
seguim on estàvem.
Allò...
No, més forts, perdoneu. Estamos más fuertes que nunca, eh? Això és el que ha dit, no?
Bueno, ell ha dit que intentarà... em va agradar que fes servir la paraula fango. no? No ho sabia en castellà,
sí,
fango.
Sí, sí, el fang.
D'acabar amb aquest fang, no? Amb aquest fangar, amb aquest tipus de campanya, no? De calúmnia que alguna cosa queda.
No, jo no? Només dic... Jo només...
El que jo em vaig extreure de la compareixença
jo dic que aquesta manera de fer política que estem vivint a Espanya des de fa molts anys, que està enfrontant socialistes amb el PP i no sé què, i que pel mig hi fiquen altres partits, i que llavors, quan van al Congrés dels Diputats, s'hi diuen de tot... Està creant una mala visió dels polítics, de la societat, està cansant a la societat de la política, però a més, el més llet és que està fent que tinguis que ser d'un costat o de l'altre i que, per tant, està dividint la societat espanyola. Està fent una polarització i dividint la societat espanyola, que té altres molts problemes que seguir una novel·la turca en el Congreso de los Diputados.
Ostres, novel·les turques. Jo me l'imaginava més una novel·la d'aquestes de TV3, tipus Nistaga de Poder. Però,
igual.
No,
amb això és massa català.
Sí, massa català.
Sí, les docències és massa català, crec.
Jo veia una Nissaga de Poder, però...
Sí, perquè a l'entrevista de la tele, en Pedro Sánchez...
Per cert, entrevista que porta cua, eh?
Bueno, però va dir que clar, que tant els excomponents de Podemos, no?, se'ls havia fet un lawfare, o sigui, la justícia els havia perseguit i aquí no sé quin, i en canvi no va numerar a cap polític català que han estat perseguits per la justícia per saltar-se un pas de peatons o per una manifestació que ara és terrorisme o per qualsevol període d'aquestes. No?
El saltar-se el pas de vianants...
No, no, però a veure, a mi que em diguin que una manifestació és terrorisme, hasta aquí hemos llegado. Vull dir, és allò de dir... vull dir, jo crec que la justícia ha de ser molt més seriosa i ha de ser justícia. No un paripé.
El que no entenc és que s'està parlant molt d'aquest concepte de lawfare i no l'acabo de... O sigui, la paraula en anglès i així... Sí, que més o menys entenc què vol dir, eh? Però potser hi ha algú que es perd, no?, amb aquests conceptes que sempre diu l'Alfons el dimecres, que sempre estem fent servir anglicismes, no? Que sempre ho diu Xavi Esteve.
Sí. I en part té raó, perquè clar, hi ha molts anglicismes que al final no saps la traducció. Vull dir que no en tens ni idea, vull dir, no saps el que han dit.
D'això es tracta.
Podem canviar l'ofert per fangar, per exemple?
Jo el que deia vosaltres amb Pedro Sánchez, fantàstic. A mi aquest personatge, ja ho dic a vegades el dimec, que és fantàstic. A mi és que me té al·lucinat.
Et fascina.
És una passada. Sí. 4 anys més. Vull dir, amb això ja aconseguiré 4 anys més.
No, en principi n'hi queden... El juliol farà un any, per tant en quedaran 3.
3 mesos, és fantàstic, aquest personatge.
Vinga, va, torna enrere, Juan Ramon.
I lo del lofer és un tema...
Tornem enrere, però el mapatge no, eh?
Com? No, el mapatge... Vamos al mapatge, tan atrás tampoco, eh? Sisplau.
Perdoneu.
El lofer és un concepte que no existe en anglès. Que
no existeix.
No existe. O sea, existe el warfare, que és el guerreo, que és guerrear. Però lofer no existe. Y lo que los inteligentes y preclaros políticos nacionales quieren decir con lawfare es vexatious litigation, barratry, que esto es un concepto del derecho tradicional inglés, y sobre todo lo que hoy en día se llamaría es constitutional hardball, political hardball o judicial hardball. Es decir, sencillamente es buscar... las vías judiciales para resolver temas jurídicos. Lo que pasa es que aquí, como se habla con tanta imprecisión, el lawfare puede significar lo que quiera el que habla, no el que escucha. Y eso es lo malo. Quiero decir, así no nos pondremos de acuerdo nunca en este país, porque todo el mundo entiende por lawfare lo que le da la gana, lo que le da la santísima gana, además. Y bueno, y al final no avanzamos. Me parece que en español se podría decir abuso judicial, abuso procesal, y que es exactamente lo mismo.
Sí, que no caldría el inglés.
Pero no viste tanto como decir lawfare.
Home, és que dic, poses en anglès, queda bé, no? Això, weekend, no? Lawfare.
Aquest tot friki.
No, friki no, eh? No barregem conceptes.
Hi ha algunes paraules que sí.
Hòstia, però no hi ha cap paraula japonesa? Tu que en saps japonès? No en saps.
Per substituir lawfare. No tinc un nivell de japonès tan elevat
però alguna
com per trobar una paraula.
Alguna coseta sí, alguna
tirada. Tasukete kudasai.
Jesús.
Tasukete kudasai vol dir salva'm, sisplau.
Ah, vale.
Al costo judicial, no?
Si vols, podem substituir-ho per lawfare. Fer, no? Tasquete vol dir ajuda'm, sisplau. No?
Jo no sé, però veig amb en Sánchez, altres presidents del govern han tingut més poder que en Sánchez. Jo el veig fluixet. Vull dir, hi ha altres presidents del govern han tingut molt més poder que en Sánchez, però molt més. Vull dir, l'Aznar tenia molt més poder, en Rajoy tenia més, i jo trobo que en Sánchez li falta el puntillo aquell que no li donen el poder allò que, el que vol. I jo a vegades penso que podés surtar a la televisió per fer aquestes coses.
Per això dona què, no?
Exacte, jo penso això, no? No sé,
que la posada en escena és...
Sí, que no sí. Han tingut els altres, que
sí,
necessita,
no? Sí, sé, és el meu punt
no?
de vista. Jo penso que, fins i tot en Rajoy, que s'ha dit que en Rajoy...
Home, en Rajoy, les seves frases...
Sí, però clar, ella era... Allò sí que es podia treure memes els que volguessis, en Rajoy, sí. Era un espectacle de memes. Però clar, dius això, dius, i en Rajoy tenia un puntilló de poder que poder en Sánchez no té i que en Sánchez està...
Ha de recórrer aquestes coses.
Exacte, no,
no
sé, és el meu punt de vista. Vull dir, clar, ara mirant una
jo
mica...
Jo trobo que és un gran venedor, eh? Vull dir, que
és fantàstic, és fantàstic.
Llavors,
teatre... Ha estudiat màrqueting o alguna cosa?
Sí, però teatre no el fa molt bé, també. Sí, vull dir, aquest senyor sí. Es podria dedicar a més coses, eh? Sí, sí, sí. Sí, no li anés bé la carrera política, tindria les portes obertes a altres llocs, sincerament, eh?
De novel·les turques.
Que sí, sí, sí. I penso que al final tot el que ha fet és estratègia política absoluta i el que ha fet és campanya a Catalunya. És que li estem fent la campanya entre tots, mireu què estem fent ara.
De fet...
No, parlant sí, dels socialistes, al sí. Final, però no estem parlant de l'Illa, eh? No, que és el candidat
no,
a Catalunya,
no,
estem
no,
parlant
no,
de...
Això et dic, no sé si pot ser positiu o no, perquè
home,
clar...
Home, potser és millor que parlem d'en Sánchez i no de l'Illa, perquè si comencem a treure vergonyes de l'Illa, potser no és tan bon candidat, no?
Però jo, clar, la veritat... els votants
no,
haurien
no,
de ser
no, no,
d'equip...
No hablamos de campanya, ¿verdad, aquí?
No, però l'estratègia que s'està fent servir, no anem a dir res de ningú concret, però dius, jo per mi és estratègia absoluta, tot això.
Però sí que és...
Això és el que veig, eh?
Però hi havia algun analista o aquests dies jo he estat escoltant, no?, que Sánchez ha aconseguit que la campanya, en lloc de parlar-se de Puigdemont, no?, que també estava com molt centrat també en Puigdemont, no?, que era una altra de les... personalitats, no?, que estaven en aquesta campanya,
i ha tret
com el protagonisme.
Totalment.
No sé si ho veieu així o no.
Jo ho veig així.
Fa que sí, no, en Francesc sí. Fa que sí amb el cap.
Sí, el que passa que, ostres, té que ser... Tens que ser molt calculador, no? I molt...
No ho és?
Sí, però vull dir que a vegades em sorprèn, no?, que la gent... I no només aquests nivells, també, si yeah. Baixem a altres nivells, o si busquem altres nivells, també hi ha gent així, no? Sí que és veritat que hi ha que l'acoso i derribo que fan ja no amb ell, sinó a tothom que està una miqueta, que surt una miqueta sobresurt una miqueta al cap, doncs és bastant bèstia, vale? Per tant, aquí puc empatitzar una mica amb ell, no? Però igual que amb ell, amb altres i no parlem, per exemple, de Podemos, de tota aquesta gent que els han triturat fins que se'ls han carregat, no? I poder per l'altra banda també, no vull dir que això sigui una qüestió d'esquerres o dretes, vull dir que és algo que està aquí, no? Però a una banda empatitzes amb ell en aquest sentit, després veus el personatge, no? I el que ens té acostumats i el que ja ha fet, aquests canvis, aquests girs que fa i aquestes coses tan calculades, i dius, bueno, sí, però això és el que diu l'Eva, no? Vull dir, és una estratègia de cares a la campanya, ha sigut el protagonista, el centre del tema, cosa que potser ho estava perdent en favor d'altres, i d'aquesta manera doncs, ha aconseguit recuperar que parlin d'ell, no?
Clar, i té raó perquè,
ara,
si no...
Sabrà, vull dir, a mi m'agradaria més que ens expliquessin també, a part de parlar tant del Pedro i de la seva pobra dona, que potser és la que ha patit més, doncs que parlessin una miqueta també de què farem pel país, no?
No, i que sí.
No, però és que...
Exacte. Però, dir, en lugar...
Això, dos dimarts seguits, no pot ser, no pot ser això.
Nuestra relación...
Xavi, Esteve, això no passa.
Nuestra relación va mejorando.
La semana próxima te pido en la mano.
Has de canviar de cuixa.
A ver, yo creo que efectivamente, como tú dices, Francesc, lo que habría es que objetivar un poco, hablar un poco de los conceptos más que de las personas. A mí la persona Pedro Sánchez, francamente, no me interesa. Contrariamente a lo de Javier, que Javier está...
Es algo fascinante. Es un personaje increíble.
Lo que pasa, ¿cuál es el resultado de este fin de semana? Uno, que tenemos un presidente de quita y pon, o sea,
es como un sticker de aquests.
Yo qué sé, como sticker o lo que sea, pero me parece bastante ridículo por el segundo punto que voy a decir, porque el señor este, Pedro Sánchez, está en el cargo que está, porque ha jurado el cargo de presidente de gobierno. Y cobrar un cargo de presidente de gobierno no significa ahora durante 5 días reflexiono o me voy a la playa o me voy a Bahamas.
Para mí es
responsable. Y aquí no ho veu així, porque por ejemplo, ho analitzàvem els companys del divendres i no, i que ho veu com una cosa humana, no?
Sí, però la pregunta del millón.
Ostres, jo estic malament, em prenc uns dies.
Però la pregunta del millón. ¿Estos 5 días se le descontarán del periodo de vacaciones? ¿Se le descontarán de la asignación mensual? Porque claro, qualsevol treballador s'emprenya la feina, no estic bé, me voy a mi casa 5 días y te lo quitan de las vacaciones o que coja la baja. I que, no, poder coger la baja també.
Bueno, no sé si amb un treballador normal aquests 5 dies serien... suposo
nada.
Que portaria un paper del metge justificatiu.
No parlem dels autònoms, no?
No sé.
Sí, però estem parlant de...
És autònomo? La gran pregunta, és autònomo Sánchez?
Jo sóc autònom.
No, Sánchez.
No, Sánchez.
És autònomo Sánchez?
Sánchez, ja pots comptar.
No ho sé quin és el règim dels polítics, ho sento.
No, deu cotitzar bé per tenir una jubilació, no? I, ai, perdona, no, jo sou vitalici, no, després?
Jo que sempre vaig pensar és que si... Perdó, el que vas pensar sempre és que si estava tan fotut, el més normal és que hagués deixat passar les eleccions catalanes, que per 15 dies no passa res, i després plegues, si estàs tan fotut. Haver-ho fet abans és el que em fa sospitar de que...
Però quina coincidència que això hagi passat 3 dies abans de l'inici de la campanya catalana, també,
per
no?
Això, aquesta
admissió
fa...
a tràmit d'aquesta causa,
mal
no?
Pensats, no? Som bueno. Mal pensats.
No ho sé, jo ho poso tot en dubte, perquè no, una miqueta més la meva feina. Ja. No,
el problema de la política actual és que cada dia surt a l'Ola, a la tele, a qualsevol programa, o l'Ayuso, o l'altre, però no perquè estan fent coses pel país, com deia...
Aquí és el problema,
no?
Sinó que estem parlant d'això i no
frases,
estem parlant de propostes.
Perquè ha insultat a l'altre, l'altre no sé què ha dit, o sigui, sembla això una telenovela barata, no? O sigui, Espanya jo crec que necessita uns polítics amb molta més personalitat i a veure, i que arreglin el país i que facin coses. Serà molt complicat.
Però si hem d'arreglar el fangar, com deia ahir Sánchez, no? Que fa temps que el tenim aquest fangar, tampoc va proposar, no sé, i que jo escoltava no també anàlisis del que va dir al matí tot de la compareixença que va fer, no ha proposat, no sé, farem una llei, no ho sé. Clar, com se soluciona aquest fangar?
Si te'n vas a reflexionar 5 dies, hòstia, vine amb algo sota el braç.
Yeah.
No diguis, bueno, ara estem més fuertes, hòstia, me n'alegro molt, molt. I que la seva dona el recolzi, també, me n'alegro moltíssim. Però, hòstia, vine amb algo, no?
Bueno, lo que propone es controlar a los jueces y a la prensa. Yeah. Quiero decir, si no es grave esto, perdona, Francesc, pero
sí,
ahí creo...
Té mala pinta, sí, això.
Sí. Tiene muy mala pinta, que... eso. Sí. Quiero decir, vaya en la dirección que vaya, quiero decir, la prensa tiene que ser y permanecer libre. Y los jueces es un poder, es uno de los puntales del Estado de Derecho.
Pero sobre la prensa, si a mí me envían una nota de prensa de un partido,
no.
Imaginemos, me envían una nota de prensa de un partido, yo la publico lliurement, y ello es mentida. ¿De qui és la culpa? ¿Del que m'envia la nota de premsa o
no.
De jo que no l'he contrastada?
De cómo la presentas.
No.
Porque si tú tienes una nota de premsa y lo lees como noticia, eres tú la responsable.
Anem més allà.
Si en cambio dices,
però això està passant,
Leo esto que lo he recibido del partido tal, entonces ya no. Pues entonces lo que haces es informar. No.
Anem més allà que,
no se puede censurar
que les subvencions nada. Que reben els grans diaris o els mitjans de comunicació siguin iguals per tots els mitjans. No uno más y otro menos, tú, porque es de la meva corda, te donarem una subvenció, que la disfressarem de no sé què. Vull dir, no disfressem
coses.
Però
és que els mitjans de comunicació ja estan controlats, no?
Sí.
Jo crec que sí, vaja.
Sí.
Llavors, la proposta de Sánchez de controlar-los, què vol dir, encara més? O com? No ho acabo d'entendre.
Sort que mentre anem parlant d'aquestes coses, els meus sempre guanyen. Ahir la Caixa,
vol dir els,
la Caixa tancava
els
amb 1.000 i pico milions de benefici i el Banc Sabadell en 3 mesos 2.852 milions de benefici, un 11% més que l'any passat i la Caixa un 17% més que l'any passat.
Fantàstic.
Mentre nosaltres anem aquí enfangats, que diguem, amb la política i aquest per darrere...
No sé, però a nivell internacional només estem donant una imatge, o a nivell europeu, estem donant una imatge del que hi ha realment. A mi me preocupa moltíssim, vol dir, què deuen pensar de nosaltres, no, al final?
Yo he leído mucho la prensa extranjera.
¿Veus?
Y realmente Somos tercermundistas.
Tinc família a França que demà al migdia veuré, si voleu els hi pregunto.
Sí, perquè això està curiós de pensar què deuen pensar de nosaltres, sincerament. Si nosaltres que estem aquí veiem el que hi ha, no? I que diguem, ostres, hi ha un nivell, hi ha un... No? Què han de veure?
Però si ell hagués
plegat... Això s'ha de veure des de Felipe González, d'Arnar, tots els presidents que han vingut, no només...
Però mal de muchos consuelo de tontos. Mal de muchos consuelo de tontos. A mi m'importa
muy
poco. Hoy, 2024, lo que hiciera Felipe González o José María.
Però és la imatge, és el que estem parlant, és la imatge. O sigui, tu a mi m'aportes Felipe González, m'aportes a tots els presidents que han vingut ara fins a Fernández, bueno, fins al presi.
Sánchez.
Fernández és el patrocinador.
Un moment, ja vaig per aquí després. I clar, penso, és que ha sigut sempre, vull dir, no hi ha res, vull dir, què faràs? I després parlàvem de Catalunya i els presidents de Catalunya, què hi ha? O sigui, un president que ha estat 20 i pico d'anys... Fiquen-se gals a la butxaca i ningú ho ha sabut.
Com que no l'ha sabut?
Maragall ho sabia.
I després penso, tota la gent que hi ha ara, vull dir, clar, és increïble. Vull dir, no només Espanya, sinó Catalunya també.
Però ei, no us enganyeu, que això també segurament deu passar a França i altres llocs.
I no us oblideu de l'Emèrito, que aquest és un crac, és l'Emèrito...
Quin d'ells?
No, l'Emèrito és el pare.
Ah, vale.
El Juan Carlos. És la realitat del pueblo espanyol, sí. Analitzeu aquest personatge.
Però una cosa, en l'escenari que Pedro Sánchez, per exemple, imagineu-vos que ahir hagués sortit i hagués dit que plegava. Clar, un dels escenaris que s'obria era unes eleccions...
Imminents. Ja no ve d'aquí. Tenim unes, tenim les europees...
Però escolteu, això no creieu que la ciutadania li cansa?
Pues sí.
También cansan los discursos de Pedro Sánchez, pues que siempre dice lo mismo.
Sí.
Siempre tiene la misma vocecita,
però, clar,
de buena persona.
També veurem en aquestes eleccions el 12 de maig quina participació hi haurà.
Això, perquè la gent es cansa d'anar a votar al final, també. Jo penso que és estratègia.
Jo penso que la gent, o sigui, moltes vegades pensem, no, és que la gent ha de sortir al carrer, no ha de votar.
Jo penso I de què serveix no votar?
I de què serveix votar? No, dir, sí. jo agafo 4 anys.
Va, Francesc, porta-li la contra.
Jo agafo i vaig al vot 4 anys i després d'aquesta persona a mi no contacta durant 4 anys i no me soluciona els problemes que tinc, perquè fa falta votar. No fa falta votar.
Vota en blanc,
però d'aquí que ens vingui un gran salvador... I
ja
que ens arregli tot.
Ja l'Eva creu que hi haurà un Masies.
Algun dia sortirà, home.
No, l'Eva es creient.
Hi ha d'haver un canvi en algun moment, sí, una miqueta sí.
A veure, hay dos sistemes per al voto. El voto voluntario, que tenemos aquí en España,
y el voto obligatorio.
Entonces, el voto obligatorio existe en países como, por ejemplo, Bélgica, que es un país pues terriblemente democrático. Son dos sistemas diferentes que tienen sus ventajas y que tienen sus inconvenientes. Yo no creo que debamos... extrapolar la discusión de hoy a un cambio de la Constitución y de la ley electoral en la cual se confiere la obligación de votar a todo Quisque, ¿no? Esto a mí me parece que no es lo... No,
sí, tú no creus lo, que no hauria de posar-se obligatori.
El voto obligatorio tiene su origen, encuentra su origen en la Revolución Francesa, ¿eh? Entonces, a mí siempre me ha parecido muy curioso, que el voto obligatorio se justifique en la soberanía popular. Pero es así. En la teoría del derecho político es esto. Yo no sabría por qué pronunciarme si por el voto voluntario o si por el voto obligatorio, porque realmente es muchísimo más complicado de lo que has dicho ahora hace un momento, que dices, podríamos tener el voto obligatorio. Sí, pero oye, pero...
De totes maneres, jo penso que un canvi de llei electoral no ens iria malament, i això n'hem parlat alguna altra vegada en aquesta taula.
Però ens hauríem de posar d'acord,
Ens hauríem de posar d'acord, que ja sé que és molt difícil, sí. Però fins que no arribem a aquest punt, jo crec que serà molt difícil canviar la situació.
No, s'hauria de fer, s'hauria de fer un nou sistema.
De votar, el que hem de votar, les llistes aquestes, el que no hi hagi, per exemple...
No, els pactes, que és el que hi ha una mica d'en Xavi, que tu pactes pebrots i no vols tomates. Pacta amb el tomate i au.
Si les últimes estadístiques dels últims vots, quanta gent va participar? Quanta gent va anar-hi? Quin dia?
50 i pico %. Vale. Estem a la meitat de la població. La meitat va votar, la meitat passa.
Però això és greu,
I el dia de votar, quin dia fa un dia de votar? Un dia festiu? Un dia que tothom se'n va, no?
Bueno, perquè si ho fas un dia entre setmana...
Va massa gent a votar, perquè tothom hi va, clar.
Bueno, tothom hi va perquè et donaven 4 hores per...
S'ha votat algun cop entre setmana, jo recordo.
Sí. Principi,
ja està, tots els dies de vot són festius, no sé què, ponts, aquaductes... No interessa, però si no interessa, per què me vens a mi ara? Jo tinc que votar-te tu 4 anys i després a mi... O sigui, tu fas el vot i després te gires la cara i fas el que vols?
Però estaria bé també que no tingués alguna conseqüència als vots nuls. O sigui, persones... Ell diu, no anar a votar. Jo dic, en Francesc diu, no, i li va dir, s'ha d'anar a votar perquè és un dret, que costa... Val. Compro. Però si tu, per exemple, no estàs d'acord amb cap dels partits, o votes en blanc o votes nul, no tenen cap conseqüència aquests vots.
El vot en blanc hauria de deixar cadires lliures al Parlament.
Això és el que dic jo, que no tenen cap conseqüència.
Sí, escolteu-me, jo crec que si el vot en blanc deixés, en un Parlament com el de Catalunya, 135 escons, deixés cadires lliures...
Un parell d'escons.
No, 4, 6, ui, no sabeu la quantitat de gent que votaria en blanc. I anirien a votar en blanc. I en lloc de 135 parlamentaris tindries 84.
Al final és això, el blanc què vol dir? Vol dir que no hi ha res, no?, que et convenci.
Bueno,
que
o el nul, no?
El nul ja és diferent, però el blanc és realment en
si
blanc.
Si tu fas un nul conscient, si tu fas un nul conscient...
Que em senti representat, no? I al final, no, penso
que per un polític, el que deien abans...
Que
o sigui, només que voten el 50% de tota la població...
És trist, eh?
És un problema. Encara que votis en blanc, encara que votis un costat o l'altre.
Ells no diran, no? Mira, com que només ha votat la meitat de la població, doncs jo només tindré la meitat dels escons.
Això,
no ho sé, eh?
Això a un polític li interessa?
Clar.
No,
jo ho poso sobre la taula.
No, clar.
Francesc, no sé com ho veu.
No, és que a vegades sempre parlem com els polítics, com si fossin... quelcom estranys que baixen d'un altre planeta
uns éssers celestials, no?
I aleshores no deixen de ser persones del poble, no? Que amb això es basa la democràcia, no? Que la gent del poble gestioni tots els recursos que de tothom, no? Per tant, clar, aquests discursos de dir, hòstia, no vaig a votar, tot això a mi em fot una mica de por. Primer perquè jo tinc família molt enrere que va patir i ho va passar bastant malament per poder anar a votar, no? Perquè recordem que aquí vam estar a Espanya 40 anys, no? Sense poder anar. Per tant, ara dir, hòstia, no anem a votar, doncs jo ho trobo una mica frívol. Entre altres coses, perquè algú té que portar el comandament del vaixell, o què? O serà una mena d'anarquia i que tothom faci el que vulgui?
No, potser seria la manera de fer un canvi.
Sí? Tu
no
creus?
Ho sé, no ho sé.
Tu creus que la raça humana té la capacitat suficient com per poder-se autogovernar?
No,
no sé.
Jo crec que no.
No ho sé.
El tema este es bastante, bastante complicado. Porque, en realidad, ¿qué es el voto? El voto es
la delegació.
Elegir la opción que más te convence. No dar total confiança en una opció.
Però com pots saber que et convenç si no t'expliquen les coses? I després saps que... No, encara que... Sí, però de què em serveix llegir-me els programes electorals si després faran...
Te'ls expliquen. Te'ls expliquen. Una altra cosa és que te'ls emiris.
Que ens
els emirem, jo primer.
No, però si després
no compleix. Hi ha un contracte de 4 anys.
La responsabilitat...
Amb un treballador es fa un contracte de 4 anys.
Això sí.
Però han de
complir
el que... Però el que diu en Juan Ramon, llegeix-te, no? A veure què et convenç més. Però dius, com em pot convèncer? Mira, jo sentia aquest matí que deia que parlaven del tema de l'habitatge, no? Amb les eleccions catalanes. I tots proposaven més habitatge, més assequible. Tots proposen el mateix.
La proposta és molt maca, però s'ha de veure.
Amb diferents camins per arribar-hi, però tots proposaven el mateix. Llavors, no sé, com triar.
Analicemos quien no solo promete, sino dice y explica cómo realizará sus promesas. Y el cómo realizará sus promesas conlleva pues un análisis muchísimo más pormenorizado.
Tiene que haber un compromiso en medio. Si no hay un compromiso,
no hay nada. En Xavi deia això, un contracte. Llavors, si hi ha un incompliment de contracte...
Exacte, et carregues.
Però com a ciutadà, què pots fer?
Ja està. Amb una empresa grossa, si no tens compliment de contracte, et foten al carrer, no? T'indemnitzen el que facin falta. Aquí igual. Per què no s'ha de portar un país com una empresa? Sí, pregunto, no
però,
sé.
Però i aquest examen, com quan el passes? El 2 anys o esperes que s'acabi el contracte?
Bueno, quan es fa el contracte? Ara actualment els treballadors, quan contracte tenim?
Depèn.
Ara ja són indefinits.
Ah, vale.
Ara, agafes la gent ja
però,
és...
Per exemple, tu agafes... Abans es feia 15 dies, no?
15 proves. Dies un mes de prova.
Vale.
15 dies
ja està,
de prova.
Fem-ho.
Ara és un mes.
Un polític, un mes de prova? Tens temps de maniobrar? No ho sé.
Home, l'administració és molt lenta,
també.
Ho veig
molt, molt complicat i carregós. Jo crec que canviaria el tema de la llei electoral per simplificar-la en el sentit que fos més transparent. Mm. O sigui, una financiació política totalment clara, de que els partits polítics es financiessin, perquè si no, caiem en l'error de que per darrere, sense que ningú sàpiga, li estan donant diners que després es transformen en favors que has de tornar, i això és molt perillós. Això per un costat, no? Que la financiació dels partits polítics fos clara i transparent. Va, i amb una llei, com els Estats Units.
Com els Estats Units, que hi ha la llei de la distribució.
Això per començar. I segona, una segona volta, perquè llavors no hi ha... O sigui, una segona volta en el sentit de que si després A vol pactar amb B, el ciutadà ho sàpiga.
No estic d'acord. Això de segones voltes no estic d'acord.
Que el francès ho diu.
Doncs te les carregues, perquè a vegades la minoria el que ha de fer és ser majoria. O sigui, el que no pot ser és que després una minoria mani per sobre dels que són una majoria.
Això que no arribo a entendre és que he promès unes coses i ara que tinc possibilitats de governar, tot el que vaig prometre, que ara avui ho tenim a l'abast, no? Per exemple, en Sánchez amb l'amnistia. No, donar amnistia, no, fer amnistia, no, ho va dir per activa, per passiva. I després s'ha sentat allà a pactar amb qui fes falta i ha dit que sí a l'amnistia.
Llavors,
què va fer?
Perquè
necessitava
els vots. L'amnistia?
Què va fer?
Us creieu l'amnistia?
Home, en principi...
Va, però això és una altra farsa. Us creieu l'amnistia, vosaltres?
Però què va fer?
Que no fer res.
Va fer això, va tirar endavant, i què va fer? Va preguntar als seus què en pensaven. En els seus, no? No dir, en segona volta no en tenim aquí, però sí que en els seus els hi va dir aneu a votar, a veure què us sembla. Clar, que va sortir el que ell proposava. Bueno, aquesta és la seva manera de fer les coses. Però, independentment de si es pensava si arribaria a bon port o no l'amnistia, poso l'amnistia com qualsevol altra cosa. No pactarem, no sé
bueno, qui, de fet, està aprovada.
Al final ho ha fet.
Sí, està aprovada.
L'amnistia està aprovada.
Abans de prometre coses, jo crec que aquí haurien de ser tots una mica més prudents.
Jo penso, i ho dic i torno a dir, està fent temps. En Sánchez fa molt de temps.
Que està fent temps.
Sí, fa temps perquè, com que veu que no pot pagar, Espanya no pot pagar el deute que té, és increïble. Ja. I l'estava apretant moltíssim d'Europa. I vés-te'n a saber d'on te l'apreten més. Clar, i jo penso que és perdre el temps. O sigui, es va començar a marejar, ara surto, ara no surto, ara surt això, ara sortirà... No. I els que estem cada dia, estem ara avui està ploguent molt, no? A mi m'agrada saber si baixaran les factures d'aigua, o baixaran les factures
no,
de llum...
No,
no. No, això no, no?
I qui pagarà el deute? El deute el pagarem tots.
És que és això, vull dir, jo no sé.
Estamos mezclando en la coctelera la estrategia del gobierno de España, la táctica de un señor que se llama Pedro Sánchez y la virtualidad que tienen los slogans políticos concebidos como promesa unilateral, como tú decías, Eva. Me parece que son tres temas que merecen cada uno ser tratados por separado. Es decir, la estrategia de España, con su deuda. Hombre, pues ahí está. Quiero decir, creo que realmente habría que hacer una política de Estado para saber cómo vamos a gestionar la enorme deuda que se ha ido acumulando en los últimos años y meses sobre todo. La táctica. Hombre, yo creo que hablar de tácticas en el caso de Pedro Sánchez, la táctica siempre es transitoria. Transitoria porque cambia de opinión cada vez que le conviene. Entonces, también convendría que nuestro presidente de gobierno se comprometiera a algo y volvemos ahora de esta forma a lo que tú decías, las promesas unilaterales o los slogans. Quiero decir, palabras no, las palabras no son palabras, no son aire y van al aire. Las palabras son compromisos que se asumen a nivel político. ¿Cómo es que aquí en España nunca se ha pedido responsabilidad política a un político, a un gobernante? Pues no lo sé. Pero realmente yo creo que se debería evolucionar un poco, ¿eh? Y la evolución significa pues que igual como Trump ahora tiene que actuar y presentarse ante la justicia por una serie de cosas que han ocurrido en Washington, de barbaridades que ocurrieron durante unos días, igual aquí en España. Es decir, tampoco no estamos tan lejos de Estados Unidos, estamos muchísimo más cerca de lo que creemos, a pesar de que no se aplica, no se estila, y eso es gravísimo.
Hi ha una cosa que ens apreta, que és la publicitat. Fem una petita pausa, perquè jo volia parlar de turisme. Va, vinga, fins ara mateix.
Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
Aquestes fires de Santa Creu amb Cuina 22 de Vilafant descobreix l'autèntica experiència gastronòmica en cada plat. Des de la fideuà fins als pollastres a l'ast, passant pels deliciosos arrossos o els canelons de pollastre, bolets de tres cans de marisc, també melós de vedella amb foie o cua de bou que et portaran a un viatge culinari inoblidable. Acompanyo amb aperitius variats i platillos diversos. Tota una festa gastronòmica per compartir amb la família o amics després d'un dia de fires. Vine o fes els teus encàrrecs per emportar a Cuina 22 a la carretera Besalú Roses 22 de Vilafant. Telèfon 972 50 62 02.
Descobreix la revolucionària màscara My Mask d'Optipunt Doctor Zaben. Una innovadora eina de llum dissenyada per alleujar els símptomes de l'ull sec, vermellor, picor i visió borrosa causat per factors com l'ús extens de pantalles digitals i altres condicions mèdiques. La llum vermella modulada, My Mask, millora la producció de col·làgen i elastina, una solució única amb un enfocament integral per millorar la salut ocular, proporcionant una resposta eficaç a les necessitats dels nostres ulls en l'era digital. Demana ara cita a Optipunt Doctor Zaben a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres, al 972 50 63 86 i a xarxes socials.
Aquest estiu, apunta't a un cos 10. A Perruqueria i Estètica Estras 34 de Figueres, redueix greixos, toxines, prevent la formació de varius i elimina la pell de taronja amb la presoteràpia d'última generació. Vine a Estras 34, al centre de perruqueria i estètica del carrer Empordà 34 de Figueres. I si dius que has escoltat aquest anunci, t'obsequiarem amb una sessió gratuïta. Amb Estras 34, digues adeu a les cames cansades.
Jordi, se'ns acaba el temps per demanar l'ajuda del kit digital per a autònoms i petites empreses, que hem de fer ja a la nostra pàgina web i que ens portin les xarxes socials.
Oh, oh.
A veure, va, ens posem a l'ordinador i... Ostres, no hi entenc res.
Oh, oh.
Tenim els papers necessaris? Com fem el test autodiagnòstic? Com podem aconseguir-ho?
Oh, oh.
Com?
Fa estona que t'ho dic. Oh, oh! A l'agència O Comunicació s'encarreguen de gestionar tot el procés del teu kit digital des del primer moment. Contacta'ls al 972 744 766 o a través del web ocomunicació.cat.
Oh, doncs som-hi.
Ja teniu plans per l'1 de maig? Nosaltres sí. Anem a la Mostra del Vi Déu Empordà de Roses. Un passeig davant del mar, unes copetes de vi de l'Empordà, tastets de gastronomia local... Qui s'apunta? Fet, l'1 de maig de 11 a 3 quedem al passeig marítim de Roses, a la Mostra del Vi Déu Empordà.
Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
Ei, 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 on vas tan decidida?
Vaig a la fira del 1er de maig a Figueres.
La fira?
Sí, no la coneixes?
No, ni idea.
Doncs aquesta fira és la bomba. Aplega múltiples fires en una. La fira de l'artesania, de l'alimentació, del brocanter, de les petites editorials, del col·leccionisme i la seva veterana fira del dibuix i la pintura.
Caram, què m'estàs dient?
Què fas que no hi vas? Som-hi.
Som-hi.
Casino Menestral Figuerenc.
El cor de la cultura a Figueres.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Som-hi, ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai patrocinat per Gestoria Fernández, que els ofereix homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. Jo volia proposar de canviar de tema, perquè hem parlat bastant de política la primera part. Volia parlar de turisme, perquè ja fa dies que porto arrossegant aquest tema, que jo crec que és interessant. Jo llegia fa uns quants dies que Venècia farà pagar 5 euros per persona que vingui a fer, vagi de turisme. O sigui, si ara jo me'n vaig a Venècia, per accedir, diguéssim, al centre hauré de pagar 5 euros. I sí que he llegit altres notícies, no?, que deien, que es feien la pregunta de si s'havia d'aplicar, deien a Barcelona, doncs jo ho extrapolo aquí a l'Empordà, no sé, s'hauria d'aplicar per entrar al centre de Figueres, per exemple, per proximitat, ja, o per venir a veure l'Alzina a Can Massanet de Vilafant, ja per posar aquí més llenya al foc. Com ho veieu, això?
La tassa turística en tenim a Catalunya.
Mira, jo vaig pensar el mateix. Em diran això.
Mira, no, una cosa és tassa turística per allotjar-te i una altra és per venir de visita. Entenc que la que, per exemple, a Venècia corre ara és per anar a visitar.
Sí,
per
entrar. Sí, sí, per entrar al centre.
Sí, centre. Perquè ara mateix s'està pagant. Vull dir, ja en veurem, ara ho estava mirant. Jo sé que al càmping cobrem 0,60 per persona i dia, amb un màxim d'una setmana, però estava mirant que un hotel de 4 estrelles és més i depèn si és una vivenda d'ús turístic, mira, 1 euro i 1,20 euros, val? Llavors, paga alguna cosa.
Sí, això per allotjar.
Clar, però és per allotjar.
Ara, sí. Per anar a visitar.
Però a Venècia és fàcil, perquè a Venècia pràcticament tothom entra
per allà
mateix.
Ha de passar per allà mateix.
Suposo, tothom entra per allà mateix.
Sabeu que només a Catalunya estem pagant la taxa turística?
La taxa turística.
No.
Però... a Madrid també? No totes les comunitats,
Això vol dir que s'ha allotjat a Madrid.
A Madrid.
I ha hagut de pagar-la.
Paguen alguna cosa a Madrid?
Jo pensava que amb la Ayuso no pagaven res.
Ja és sorpresa, això, en francès.
Seguro? Con la Ayuso no paguen nada.
Em sembla que no paguen res.
Però t'has allotjat i t'han fet pagar, Juan Ramon, sí?
Pero hace años ya.
An.
Hace años ya. Quiero decir, lo que pasa es que a mí me parece que todo el mundo está terriblemente focalizado en la fiscalidad, en contra más pagas mejor. Quiero decir, ¿cómo se van a usar estos 5 euros al día que paga cada...
Buena pregunta.
Cada turista que vaya? Quiero decir, a mí me parece que el estatismo y que el intervencionismo del Estado, pues francamente, no se justifica siempre. Y siempre vivir a costa del contribuyente o a costa del turista, que en este caso es lo mismo, me parece una vía para disuadir a los potenciales turistas a venir a visitar nuestra Venecia de la Costa Brava, quizá Ampuria Brava, no lo sé. ¿Vosotros qué pensáis?
O sea, Madrid no cobra,
¿eh? Me parece que...
No
que,
cobra Madrid.
Madrid no
que...
cobra...
No, és que a mi em sembla que no, que som l'única comunitat, ¿eh?
No, ¿no cobra taxa turística?
No cobra taxa turística de cap mena a Madrid.
Antes sí. Yo soy seguro, porque lo recuerdo perfectamente, o sea...
Potser la tenien i la van treure.
Sí, pot ser.
Segurament.
Pot ser.
Segurament, perquè la Comunitat Autònoma de Madrid lo que hace es reducir impuestos, no incrementar impuestos.
Catalunya i Balears són
Catalunya
les
úniques
que paguen, cobres la taxa turística.
Per allotjament, Per allotjament.
Sí.
Per allotjament.
Clar, a mi m'ha agradat això que heu dit. Clar, a Venècia què em farà d'aquests 5 euros per visitant...
Teòricament, la tassa turística que es recull aquí, teòricament, és també, aquests diners van després destinats a fer coses a nivell turístic, vull dir, arreglar coses, a mantenir coses...
Desalinitzadores...
Se suposa.
Què has dit?
No sé què vol dir. No sé.
Desalinitzadores, és una paraula perversa.
No, és que jo he vist aquí uns trailers increïbles aquí a l'entrada de Figueres, dic, segur que són.
Desalinitzadores.
Sí, una passada. Segueix, perdona.
No, és la primera ironia d'en Xavi Esteve, que no ha vist res.
Teòricament, els diners aquests de tassa turística van destinats a això. Vale? I això ho recau de la Generalitat i torna a l'Ajuntament del municipi.
No, això s'hauria de veure, si
no,
torna.
Si torna, però després en què es fa servir? Teòricament, s'ha de fer servir en el municipi, ho ha de saber administrar,
o sea,
per donar-li ús de, bueno, del desgast o digue-li com vulguis, que jo, si realment és així, ho trobo bé. El problema és que quan torna aquests diners...
La lògica actual és, primero recaudamos y entonces decidimos cómo gastamos. Es decir, que quien decide cómo se gasta... No es el contribuyente, no es el vecino, sino que es el ayuntamiento. Lo cual me parece es una visión.
Yo si se hace bien no me parece que sea mala idea, La historia.
Hombre, si se hace bien, claro, si se hace bien
si
todo.
Este dinero,
a mí todo me parece bien.
Si aquests diners que tornen a l'Ajuntament.
Pero ¿quién decide si se hace bien o no?
Aquests diners que tornen a l'Ajuntament, si realment es presenta el pla de, mira, aquest any arreglarem el passeig d'aquí i farem amb aquests diners que hem agafat, no sé, aquests 3 carrers perquè hi ha més trànsit, perquè s'ha aixafat, perquè tal...
Jo crec que s'ha de fer com campanyes per portar més turisme o campanyes turístiques.
Bueno, també pot ser.
O donar ajudes a l'hostaleria, no? Donar ajudes
a l'hostaleria. És que també hi ha unes partides a l'Ajuntament per turisme i per altres coses.
Potser hem de plantejar quin tipus de turisme volem, perquè sí que darrerament també...
M'estàs tocant un tema.
Sí, ja ens anem,
Clar, que estem parlant d'una taxa que s'aplica als turistes i l'Eva està parlant de que aquests diners s'han de revertir no sé, ella deia, no, carrer, que potser queda malmet.
És un dia, eh? El cos és que realment no, no, dius, però, si no haguéssim tingut aquest volum de gent, no hi hauria aquest desgast,
clar,
no?
Però estem parlant de quin volum de gent. Potser ens hauríem de plantejar quin volum de gent volem.
I quin tipus de gent volem.
I quin tipus de gent
és una altra cosa.
Jo no estic en desacord amb la taxa.
Jo tampoc, no?
Jo crec que si tu vas, com a turista, vas a gaudir d'un lloc, el que sigui, home, pues, que mínim que aportar alguna cosa en aquella ciutat. Vale, que després també ells tenen els seus negocis i fan la seva primera pela amb tot el turisme, però home, Venècia és un patrimoni de la humanitat, és algo preciós de veure, pues que mínim que poder aportar-hi algo perquè això continuï estant així. No sé, jo no ho veig tan malament ara, evidentment, després s'ha de veure que
s'ha de fiscalitzar.
Tot això sí, però en principi la idea no em sembla
malament. A mi tampoc.
Clar, però estem parlant de Venècia, no? Que Antoni deia que potser és més fàcil de controlar perquè tothom entra per allà mateix, però aplicable a altres llocs.
I estem parlant d'un lloc molt massificat. Venècia és...
I muy bonito.
Sí, 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 perquè és molt maco també.
¿Dónde tenemos algo comparable con Venecia en la Costa Brava? Y a lo que decía yo antes en plan broma. Home,
massificat en tenim. Massificat, massificat, hi ha llocs massificats, eh? Sí.
Ho dic pels canals, suposo, no? Lo diràs,
ah, vale, vale.
Sí, sí, de fet es diu que podria veure la Venècia de... Bueno,
home, Cadaqués seria fàcil, perquè només tens una carretera d'accés.
Cadaqués seria fàcil, també, per
controlar. Seria fàcil, la carretera d'accés, tothom que entra.
Per arribar allà.
Sí, bueno, tens dos accessos,
bueno,
per mar.
Te'n pots anar pel mar, però normalment tothom arriba per carretera.
Jo he arribat per carretera, però no per la carretera habitual, eh? També, ja, podries anar per la muntanya, aniria més mal camí. Per Rosa, sí, jo hi he passat,
Rosa,
eh?
M'estimo més pagat a
ser. Sí, jo hi he passat.
M'estimo més pagat a ser turística, eh? Que anar a fer 50 voltes,
per
eh?
Per mi va ser una aventura, eh?
Sí,
però quan fes expressament,
veus,
eh?
Veus la mentalitat espanyola? Estem parlant de pagar 5 euros per entrar a cada
quí i ja està
pensant,
no,
a ver, ¿por dónde puedo ir para ahorrarme los 5 euros?
No, jo no ho he dit per això, però bueno.
Mare de Déu, senyor, veus? Així va el país.
Però, clar, això ho hauria de pagar tothom, no? Entenc, perquè, clar, si tu ets vilafantenc i vols passar un dia Cadaqués, o vols anar a fer una Coca-Cola a Cadaqués, també hauries de pagar aquests 5 euros.
Ja, no, perquè ja
o només
pensant,
les persones que venen de fora de l'estat.
Ja està l'altre pensant, que jo conec un de l'Ajuntament de Cadaqués, a veure si me da unes entrades gratis, a veure si puedo entrar sin pagar.
No estava pensant en això.
No, però es pot fer un conveni amb residents, i els residents o la gent que viu aquí, no sigui igual, home. Hem de buscar opcions.
Estava dient això de Venècia, de pagar 5 euros, i jo m'estava recordat que aquí es va fer, em sembla que va ser l'ecopagament, poder? Per la seguretat social, de pagar 1 euro o 2 euros, i es va aixecar el país. Tothom no estava d'acord. En canvi, 5 euros per anar a Venècia, aquí estem discutint, que està molt bé. No
bueno.
Sé.
Perquè una cosa és una cosa bàsica, que és la salut, que això
o sigui,
ha d'estar garantit.
Ha d'estar
garantit per els recursos.
I l'altre és un luxe, al final.
I l'altre és un luxe. Mm. I tu, si tu te pots permetre el luxe d'anar a Venècia, d'anar allà on sigui, doncs considero que, bueno, que pagar alguna cosa no està malament. Ara, perquè te puguin operar del menisc, doncs considero que no.
Lo que pasa es que hay que ver qué finalidad y qué uso se da a los 5 euros de tasa que se paga.
Sí, sí,
no, está claro. Al final es un va para.
Es decir, a mí me parece muy bien pagar, pero siempre y cuando haya un retorno.
Correcto.
Un retorno en la calidad de los servicios turísticos. Sí.
Però creieu, abans en Francesc deia que Venècia, per exemple, està molt massificat, no? I jo dic, i he anat més enllà i dic, ostres, potser hauríem de fer una reflexió de quin tipus de model turístic volem, no? Creieu que això serà, farà que alguna persona digui, doncs jo no hi vaig per no haver de pagar? Que s'aconseguirà solucionar aquesta massificació amb aquesta taxa de 5 euros?
Però vols dir que busquen això? Busquen...
No ho sé, eh? Jo no sé si és el
bueno,
que busquen
además,
o no.
Los problemas de Venecia són la massificació y la polución que produce el turismo. Es decir, yo no creo que los 5 euros sean el instrumento idóneo para luchar contra la polución, contra la masificación, pues tangencialmente sí, ¿eh? Porque quién no ha ido a Venecia y quién no quiere ir a Venecia de los que no han ido. A ver, creo que una tasa para Venecia, lo entiendo. Una tasa para
Figueres, que yo he dicho, ¿no?
Para Vilafant, no la entiendo.
Danos tiempo.
Ya había un proyecto,
¿eh? A ver, la Torre Eiffel. La Torre Eiffel de Vilafant. Ahí me pongo de otro lado.
Ya teníamos un proyecto de poner... No, ya había un proyecto aquí en Vilafant de poner un peaje en el vial. entre los que van de aquí a Las Forcas y Campo los Ingenieros y tal, un peaje. Sí, sí, hay que cobrar por tot. Al final pagarem per anar al súper, a l'entrada, i vos al carro, 5 euros. Al final acabarem pagant per tot. És que...
Aquí va haver una notícia fa molts anys, a Vilamacolum, em sembla que és, que l'alcalde de Vilamacolum, un dels dos, va agafar batalla a la carretera i va dir, bueno, ara s'ha de pagar peatge perquè jo no arribo. Això va ser una notícia que va sortir a l'Empordà ja fa temps. I ho va fer. I va posar un peatge. La persona que tenia que pagar, que tenia que passar, tenia que pagar. Fa molts anys, això. Clar, ara me dieu això, pagar 5 euros, bueno, i a Vilafant per què no? No tenim aquí al Palau Sol d'Aldor 5 euros. No tenim aquí, no, jo dono idees aquí, cadascú que agafi el que vulgui.
Francesc, apunta.
Bueno, ja ho sé, que estic, ja fa estona que ho sé. Vull dir, està
al meu costat. Ja,
Javier, Javier.
I per què no?
5 euros. I a Figueres? Con IVA o sin IVA?
Com?
Con IVA o sin IVA.
Això és més complicat, això està bé.
No, IVA inclòs. Home, l'hem de redonir, IVA inclòs. Ja està. Per als 60 cèntims també.
Home, a Figueres no ho faran per anar a visitar la casa del Dalí?
Home, però una cosa és que tu paguis entrada per un museu o un equipament i l'altra cosa
és... I no és el mateix?
Que tu paguis entrada per entrar dintre d'una ciutat.
No seria bé.
El concepte de Venècia és que tota la ciutat és un museu.
Sí.
Venècia és un museu en si.
I aquests diners han d'anar destinats a això, a mantenir tot això, no? Al final, perquè...
Però hi ha gent que viu a Venècia.
Sí, suposo que sí, no? Els autòctons allà tota la vida, si
quieren algun... Però aquests
tenen negocis i així deuen viure, no? També.
Aquests no paguen...
No, però que me refereixo que... Que està en museus, és com que dona la sensació que no hi viu
ningú, però els que tenen els comerços i tot deuen viure i no, també.
Bueno, molts també se'n van...
Sí, però suposo que n'hi deu haver també.
Però bueno, alguns, no crec que siguin tots. En el que és el cas que n'hi ha alguns que hi viuen encara, clar, però cada vegada són menys, em penso.
Clar, que això us deia, que cal una reflexió de model turístic, també, no? De què volem? Volem que la nostra... que sigui molt visitada i no poder-hi viure... o volem un equilibri?
A mi m'agradaria
a Barcelona, no?
Exacte.
És un debat que hi ha a Barcelona.
A mi m'agradaria un turístic de luxe. Un
turisme de luxe?
Sí. No? A què mola?
A Abu Dhabi.
Un
no?
Sí, sí, una cosa Abu Dhabi. Aquesta, sí, que vinguin aquí un jeque d'aquests i t'aparqui... Un jeque que t'aparqui... Jo vull
són
això,
quatre,
això.
Sí. No hi ha tants jeques de tot el món.
Us imagineu aquí, un tall aquí... No sé, per exemple, no sé, m'invento bueno, Vilafant, que sigui això.
Que vingui amb el Tesla a l'Alzina, no?
Clar, i què diu?
Francesc, te les talles i te les estàs
mirant. Li poses una, com es diu, una alfombra d'aquelles vermelletes, ben maques...
Però això a Figueres es va fer, allò de l'alfombra vermella, quan es va inaugurar a Las Vegas.
Ah, Las Vegas.
El turisme s'ha massificat perquè també cada vegada hi ha més gent al món, eh? Clar, és que tu, Figueres, era 25.000 habitants, estem a prop dels 50.000, Barcelona era un milió, són 3 milions, o sigui, la massificació de la gent fa... A veure, no fa tants anys, quan jo era petit, agafar un avió era una cosa de luxe.
Ara és
ara,
molt
un avió
més habitual.
És un borreguero.
Bueno, però que per això, que potser ens hem de pausar i de dir quin model turístic volem, si volem que en avió sigui, no sé, llegia ahir també una notícia d'una professora que viu a Mallorca i té la plaça de professora a Eivissa,
sí, sí.
I impossible de trobar un allotjament a Eivissa i agafa l'avió cada dia per anar a treballar.
No cal anar tan lluny, a l'escala ens trobem el mateix, eh? Allotjament per tot l'any no n'hi ha i és complicadíssim, vull dir, no cal anar tan lluny. I després les connexions, que ja n'hem parlat alguna vegada, des de l'escala per poder anar a Figueres, per poder anar a Girona, per poder-te moure, a veure com vols que vinguin els turistes si tampoc ho tenim preparat perquè vinguin, si no podem ni nosaltres.
Però la voluntat de la no massificació que no vagi en contra de del dret de tothom de fer vacances.
Ja.
Vale? Que no
és una altra història ja, eh? Un altre meló que dius tu.
Sí, meló... Només faran vacances els rics i els pobres no podrem anar de vacances.
Pues com ha de ser, no, els pobres hem de treballar, tu.
Ens quedem amb aquesta reflexió.
Ens agafem 5 dies de tant ja que, en tant i
sí,
ja està.
Exacte, ara us dono 5 dies, ja que demà és el dia del treballador, doncs ho reflexionarem. Nosaltres ho hem de deixar aquí, tornarem dilluns, amb el suport de gestoria Fernández del carrer Eres de Vila, número 36 de Figueres. Passeu molt i molt bon dia. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.